Esteu escoltant els 5 minuts més. Avui tenim un programa pràcticament íntegre dedicat al conflicte que està afectant Ucraïna en aquest moment. I avui tenim esports per damis. I els esports per damis, doncs, avui també, inevitablement, els hem de dedicar a aquesta qüestió, a la qüestió de la guerra i a les seves conseqüències, perquè també han arribat en l'àmbit esportiu. Jordi Sunyer, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia a tots. Ja em sap greu una mica allargar el monotema, però també ens serveix una mica per arrossegar el tema de la setmana passada, de la disneyització del futbol, que vam tractar arran de la presentació del llibre d'en Xavier Ginesta, perquè, a part del tema comercial, hi ha tota una derivada geopolítica que va explicar en Xavier divendres, que jo crec que ara, evidentment, està de claríssima actualitat.
De fet, quan l'actualitat mana, mana. Això ho saps també com nosaltres, Jordi, i també en l'àmbit de l'esport hi han hagut en represàlies per Rússia. Detallem-les una mica i quines conseqüències comportaran de cara al futur.
Sí, hi ha diverses qüestions que són molt interessants, sobretot per les aliances de poder i les aliances econòmiques que han sortit a la llum arran d'aquesta resposta diplomàtica més o menys unànime per aïllar Rússia o convertir pràcticament Rússia en un estat pària. A part de totes les mesures esportives d'expulsió dels equips russos i dels esportistes russos de les competicions internacionals, etc, etc, n'hi ha una d'especialment interessant o significativa, que és la retirada de l'esponsorització de la UEFA a Gazprom. Recordem que Gazprom és l'empresa més important de Rússia, la gasista Gazprom, en termes d'ingressos i de capitalització de mercat. També és una de les empreses públiques més grans del món, una de les 40 empreses públiques més grans del món. No és del tot pública, és a dir, un 50,2% de les accions només nominalment estan controlades per l'estat rus, però considerem clarament que Gazprom és una empresa estatal russa. Era Gazprom, un dels principals patrocinadors de la UEFA, portava 40 milions d'euros per temporada en un contracte que arribava fins al 2024. I amb això no es fa broma, perquè, per exemple, l'any 2013, en un partit del Basilea, la Lliga de Campions, es va desplegar una pancarta ecologista de Greenpeace que denunciava diverses accions de la gasista a l'Àrtic com antiecològiques. Resultat, multa de la UEFA al Basilea per control deficient de la seguretat de l'estadi. És a dir, que amb els diners no s'hi juga, i aquí és d'on coixeja tot plegat. Però a més, Gazprom també patrocinava, ja no, perquè el Schalke 04 va anunciar la rescisió d'aquest contracte de patrocini ara fa un parell de dies, aquest equip de Gelsenkirchen, de la conca del Ruhr, Alemanya, el Schalke 04, que ara està a segona divisió, després d'una mala època, però que era un habitual de la Lliga de Campions. Què va passar? Com pot ser que una gasista russa patrocini un equip alemany? Quan es van planificar els gasoductes Nord Stream, tant l'1 com el 2, per l'exportació del gas que produeix Rússia, que evidentment és un dels productors de gas més importants del món, si no el que més, es van fer passar deliberadament a través del mar Bàltic, és a dir, per dalt, per entendre'ns, per evitar dos països amb què els russos ja creien que podien tenir problemes, que eren Polònia i Ucraïna. És a dir, Rússia no volia de cap de les maneres que, fent passar els gasoductes per aquests països també veïns, aquests països poguessin reclamar també taxes d'utilització, de pas dels gasoductes pels seus territoris. I d'aquí la implicació fervent d'Alemanya amb Gazprom, que construeix i és la propietària d'aquests gasoductes, traduïda esportivament en aquest patrocini del Schalke 04 i en menor mesura, però també és una branca més petita però també important, en aquests patrocinis firmats amb la UEFA. De fet, hi ha grans empreses energètiques alemanyes com l'elèctrica E.ON, que tenen també un percentatge de les accions de Gazprom. No deixa de ser significatiu i curiós que la signatura del patrocini amb el Schalke va coincidir en el temps amb la construcció del primer gasoducte Nord Stream. I també és interessant observar com Gazprom també va esdevenir patrocinador de l'Estrella Roja de Belgrat en un intent de fer diplomàcia esportiva amb el govern serbi per facilitar el pas d'un altre gasoducte planificat, el South Stream 2, per territori serbi. És a dir, l'estat rus clarament ha utilitzat moltes vegades Gazprom per fer allò que unes setmanes enrere van comentar o vam anomenar sports washing, és a dir, aquest netejat d'imatge o aquesta diplomàcia tova a través de l'esport. I no només això, perquè el director executiu de Gazprom, Alexander Diukov, va ser nomenat el 2019 president de la Federació Russa de Futbol i al mateix temps era membre del comitè executiu de la UEFA. És a dir, que al final tot va lligat. Com sabeu, la final de la Champions s'havia de jugar a Sant Petersburg, en un estadi anomenat comercialment Gazprom Arena, perquè Gazprom, a més, és el propietari del Zenit de Sant Petersburg, que és un club poliesportiu, no només té l'equip de futbol, sinó que té seccions de molts altres esports. I la final, tot i que Londres s'havia ofert a acollir-la, no podia ser Wembley, però Londres tenia altres estadis a la capital que podien acollir aquesta final, es jugarà a París. París, la seu del Paris Saint-Germain, club propietat de l'estat qatarià. I aquí tenim una qüestió geopolítica molt interessant. Per una banda, ja fa 10 anys aproximadament, Gazprom va inaugurar una seu a Qatar. Ja feia anys en aquell moment, és a dir, ja fa una dotzena llarga d'anys, que Gazprom compra gas natural liquat a Qatar. Aquest país, Qatar, té un 14% de les reserves de gas natural del planeta. És el tercer del món en percentatge darrere de Rússia i l'Iran. Per tant, també és un dels principals productors de gas. Des d'aquell moment hi ha hagut diverses aliances comercials entre els dos països, entre Rússia i Qatar. Per exemple, Gazprom opera al Regne Unit a través d'una filial que compra gas natural liquat a Qatar. Per tant, els dos tenen negocis conjunts i tant Rússia com Qatar formen part del Fòrum de Països Exportadors de Gas, que té 11 països membres. Però ara la situació, arran del conflicte bèl·lic, és diferent, ha canviat totalment. De seguida que va esclatar aquest conflicte a Ucraïna, Qatar va dir, a través de, evidentment, el cap d'estat i els seus portaveus, molt bé, nosaltres estem disposats a corregir els problemes en el subministrament de gas que hi pugui haver a Europa si Rússia tanca l'aixeta, però advertint de dues coses. Una, que no pot arribar a les xifres exportadores de Rússia de la nit al dia, perquè, evidentment, no és el mateix subministrar gas a través de gasoductes que exportar gas natural liquat, i Qatar també va demanar que abans de parlar d'aquests afers caldria aturar una investigació per violació de les lleis de la competència que té en marxa la Comissió Europea contra les empreses també estatals que gestionen l'exportació del gas a Qatar. És a dir, molt bé, us podem mirar d'arreglar la situació, però poseu-nos-ho bé perquè estaria bé que es poguéssim entendre. Però en qualsevol cas, Qatar ara mateix és un dels països clarament destinats a mirar de compensar les desviacions en el subministrament que es puguin produir. Per tant, aquesta tria de París com a seu de la final de la Lliga de Campions, l'estadi on juga el Paris Saint-Germain, club propietat de l'estat qatarià, no és gratuïta. A més, ara mateix, les relacions entre Qatar i els Estats Units, sentinella d'Occident, passen per un dels seus millors moments. No oblidem que a Qatar hi ha la base militar més important dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Per tant, a partir d'ara, o ja en aquest moment, Qatar passa a tenir un paper geopolític o esportiu també interessant en tota aquesta història.
Sembla mentida com el món de l'esport, Jordi, també es pot veure involucrat en una afera d'aquestes característiques. Poden semblar coses absolutament antagòniques i acaben trobant-se pel camí, també.
No sembla mentida perquè al final és el que dèiem, és a dir, l'esport s'ha convertit en un element més d'una indústria de l'entreteniment que genera milers de milions d'euros en circulació econòmica. Per tant, des de grans propietaris fins a grans empreses, fins a tots els actors personals o empresarials que poden tenir grans interessos d'inversió, des de fa molts anys s'han fixat a l'esport perquè és un negoci que en molts casos pot resultar rendible. Això està clar. Per cert, perquè estigueu tranquils, ho he contrastat amb dades d'Eurostat sortint una mica de l'esport. El 2020 ni un sol metre cúbic de gas natural rus va anar a parar a Espanya. Recordeu que Espanya té l'importació de gas molt diversificada, amb una desena de països diferents, tot i que es fa majoritàriament a través dels països del Magreb, i al mateix temps Espanya és el país europeu amb major capacitat de regasificació del gas liquat. És a dir, és el país que té, diguéssim, més capacitat d'importar gas liquat per gas natural liquat per regasificar-lo. El que passa és que també el gas natural liquat és més car, perquè viatja en vaixells i, evidentment, flatar els vaixells, el transport, etc, etc, doncs encareix el producte. Però, en principi, si Rússia tanca l'aixeta, en teoria a Espanya això no li afecta tan directament com, per exemple, va passar en països de centre Europa. Hi ha altres derivades interessants. Crec que coneixeu més o menys, o heu sentit a parlar de Roman Abramovich.
Sí.
Roman Abramovich, fins al cap de setmana passat, en teoria el propietari del Chelsea, perquè en una maniobra que encara no s'ha completat, perquè hi ha reticències en el si del club, Abramovich va cedir el control del club a la fundació del Chelsea, però que se sàpiga no ha venut el club. És a dir, el gest d'Abramovich és Ara que possiblement em vindran a buscar, jo m'amago, però continuo controlant el club per darrere. Ha intentat fer una jugada que, evidentment, se li ha vist el llautó des de bon començament. És curiós perquè Abramovich, amb tot aquest paper, amb tota aquesta història, té un rol de doble agent molt interessant. Abramovich és íntim amic de Vladimir Putin. La gent que ha biografiat Abramovich indica que Abramovich va ser la persona que va suggerir a Boris Yeltsin en el seu moment que Putin havia de ser el seu successor, o que seria un bon successor, tot i que sempre ha negat que tingués una relació directa amb el president rus. Però Abramovich li va vendre a Putin la seva companyia petrolera, Sibneft, que ara és la divisió petrolera de Gazprom. Però al mateix temps, Abramovich, que tantes vegades s'ha qualificat de testaferro de Putin, també s'ha implicat a les negociacions entre Rússia i Ucraïna, que han començat a Bielorússia. Això ho va aixecar un diari israelià, el Jerusalem Post, perquè es dona el cas que la família d'Abramovich és jueva i té tant arrels a Ucraïna com a Bielorússia. És a dir, la família d'Abramovich, tot i ser rus, té orígens en aquests dos països. I curiosament, alguns familiars directes d'Abramovich han penjat missatges contra la guerra a les xarxes. Vull dir que el paper d'Abramovich també és molt interessant en tot plegat. Una altra qüestió de geopolítica interessant. Recordeu que hi ha països de l'Orient Mitjà que per ara han fet mutxi a la gàbia amb la invasió russa. Bàsicament, Emirats Àrabs i Aràbia Saudita. Els Emirats Àrabs, sense anar més lluny, tenen un seient provisional al Consell de Seguretat de les Nacions Unides i fa uns dies es van abstenir a la votació de la resolució de condemna a l'invasió russa. Tots dos països tenen lligams estrets amb Rússia i amb el seu govern. Quin és el club propietat d'empreses vinculades a les famílies regnants en aquests països? Els nostres amics del Manchester City, controlat per una empresa d'inversions, propietat del Sheikh Mansour bin Zayed, membre de la família reial dels Emirats Àrabs i també ministre del país. Això no va impedir que el Manchester City té un jugador ucraïnès, que és Alexander Zinchenko, i que a l'últim partit del Manchester City hi hagués una exhibició clara, pública, de solidaritat dels companys i dels aficionats cap a Zinchenko. I recentment, el Fons Públic d'Inversió de l'Aràbia Saudita va adquirir un 80% de les accions d'un altre club de la Premier, que és el Newcastle. Per tant, la derivada o la implicació de l'esport amb el conflicte surt per moltes bandes diferents i és molt clara.
I Jordi, més enllà dels despatxos, quines conseqüències podem veure sobre els terrenys de joc? Hi ha la possibilitat que hi hagi alguna competició que s'hagi de suspendre, una mica tot plegat, quines conseqüències pot tenir?
Bé, en termes més banals, diguéssim, és el que comentàvem, és a dir, l'aïllament diplomàtic al qual s'està sometent Rússia per altres bandes també té traducció en el món de l'esport. Primer, FIFA i UEFA fa uns dies el que varen acordar, parlant del futbol, el que van acordar va ser que permetrien competir Rússia, però de la mateixa manera que s'ha competit o que ha competit l'equip rus als Jocs Olímpics d'hivern, és a dir, sense bandera. Rússia, per exemple, havia de jugar com a equip de la Federació Russa de Futbol, és a dir, no podien utilitzar els símbols nacionals, però veient l'escalada del conflicte i al cap de 3 dies, ahir ja FIFA i UEFA van decidir l'expulsió, més que l'expulsió, de moment la suspensió, perquè totes aquestes decisions també són reversibles si el conflicte s'aconsegueix aturar a temps, però de moment els equips russos estan suspesos de participar en qualsevol competició, tant de la UEFA com de la FIFA. Què vol dir això? De moment, Rússia fora del Mundial de Qatar, és a dir, no pot participar, i Rússia havia de jugar a les eliminatòries de repesca. Els rivals que s'havien d'enfrontar a Rússia en aquestes eliminatòries, que eren Polònia, Suècia i República Txeca, ja van dir que no volien jugar contra Rússia, o sigui, no en terreny neutral, no volien enfrontar-se contra la selecció russa. La Federació Anglesa fa uns dies va emetre un comunicat dient eventualment, en cas que ens haguéssim d'enfrontar contra qualsevol equip rus de qualsevol categoria, no hi haurà cap equip anglès que vulgui jugar contra un equip rus, és a dir, fins i tot, i ho especificava en el comunicat, encara que hi hagués d'haver un partit amistós de futbol per amputats entre Anglaterra i Rússia, Anglaterra es negaria a jugar aquest partit. Per tant, al final es veia venir que això acabaria amb la suspensió i així ha estat. En bàsquet, tres quarts del mateix, és a dir, fins ahir al migdia l'Eurolliga de bàsquet tenia sobre la taula la possibilitat de que els equips russos que participen a la competició juguessin els seus partits en terreny neutral. En canvi, a la reunió d'ahir a la tarda per decidir què feia l'Eurolliga davant aquesta situació, també es va decidir excloure de moment els equips russos de la competició i recalcular la classificació sense els partits que han jugat la resta dels equips contra els russos. Si el conflicte s'atura, es recuperaran aquests partits i es refarà la classificació, s'establirà, es farà una bombolla a Belgrad en una seu neutral i tots els equips de l'Eurolliga que tinguin pendents partits contra equips russos els jugaran en aquesta bombolla en, no sé, una setmana o els dies que faci falta. Són només algunes de les mesures que s'han pres per aïllar també esportivament Rússia. Però clar, ara tots aquí, tots al damunt de Rússia i tots a convertir Rússia en un estat pària, però no oblidem que, i ho dèiem al principi, el problema és que durant molts anys s'ha practicat aquest sports washing que comentàvem, i s'han mirat els diners i que venia calé fresc i que eren inversions molt interessants sense mirar d'on venien aquests diners i les implicacions que tenien, perquè per exemple l'altre dia el Manchester United va anunciar que cancel·lava l'acord de patrocini que té amb Aeroflot. Aeroflot és la companyia aèria de bandera russa, però el 2014, mentre Rússia envaïa la península de Crimea, el Manchester United va signar la renovació de l'acord de patrocini amb Aeroflot.
Clar.
I aleshores no va passar res. Uh-huh. Per tant, vull dir que aquí també hi ha hagut molta hipocresia en tot aquest procés, però vaja, podríem estar parlant tot el dematí perquè hi ha moltes branques de les derivades d'aquest conflicte, d'aquesta guerra, d'aquesta invasió de Rússia a Ucraïna al món de l'esport.
Jordi, molt breument, com valores el fet de que, tu com a periodista també, com a home de televisió, com valores el fet de que des de la Unió Europea es vulgui tallar el senyal de determinats canals televisius, sobretot els que provenen de Rússia, diuen, per no intoxicar més l'opinió pública, perquè ja sabem que determinats canals, com Russia Today, per exemple, estan a favor del règim rus. Una mica, quina és la teva valoració sobre aquesta qüestió?
Si em demanes una opinió d'un periodista que no té cap tipus d'influència en res, però en general jo estic en contra de qualsevol censura als mitjans de comunicació, fins i tot en casos com aquest, perquè jo crec que si s'és intel·ligent i s'és crític, aquí el tema és si les persones que puguin prendre aquestes decisions consideren que el públic en general no té aquesta capacitat crítica i no és capaç de filtrar la informació. Però jo crec que fins i tot en temps de guerra, en temps de conflicte, tenir accés a totes les fonts d'informació i fins i tot a la propaganda que puguin emetre els dos bàndols és interessant precisament per exercir per establir un exercici comparatiu i perquè segurament la veritat estarà al mig. És a dir, a partir de la pluralitat de mirades, fins i tot aquelles que són propaganda i que es difonen directament informacions que són falses, jo crec que es pot fer una fotografia una mica més precisa, una mica més definida del que està passant en realitat. És a dir, la combinació entre els mitjans de part i els corresponsals dels mitjans internacionals que estan fent una feina extraordinària sobre el terreny, la que els hi permeten, però al mateix temps una feina extraordinària, jo crec que és el que ens dona una pel·lícula interessant de tot plegat. És evident que Russia Today pot estar fent propaganda i pot estar fent una propaganda barroera a més no poder, però jo crec que és interessant poder veure quina és aquesta propaganda que fan precisament d'alguna forma per actuar i per jutjar en conseqüència, no? I per comprendre una mica millor el que pot estar passant i el que vol difondre el govern rus, encara que no sigui el que està passant sobre el terreny.
Jordi Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies. Que passis un bon dia, a veure com va evolucionant tot plegat, perquè, evidentment, d'aquesta situació van passant les jornades i cada vegada en surten més aspectes de la nostra societat esquitxats, de manera que veurem també en el món de l'esport quines conseqüències futures pot tenir tot plegat.
A veure, però en qualsevol cas, no a la guerra, sempre.
Sempre, això està claríssim. Jordi Sunyer, una abraçada molt gran, que tinguis un bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.